Tot costa.
Avui fa 10 anys de la mort de Johan Cruyff. El seu millor llegat és que una dècada després no hem deixat de mirar el futbol a través dels seus ulls ni d'apreciar el joc del Barça a través del seu codi deontològic. Cruyff ha estat la figura més influent de la història del Barça i també del futbol modern. I és etern.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Són les 7 d'aquest dimarts, 24 de març de 2026, un dia que té dos focus informatius. El primer és aquest recordatori de la mort de Johan Cruyff i també la prèvia de la del quart de final de la Champions femenina entre el Real Madrid i el Barça. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs ja que n'has parlat, començarem explicant que avui, en el dia del 10è aniversari de la mort de Johan Cruyff, teniu ja estrenat a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat el podcast Rècords, titulat Paraula de Cruyff, que repassa la figura del jugador i tècnic del Barça i que, òbviament, també aquí al Tot Costa hi dedicarem el nostre particular record.
D'aquí una estoneta, un autèntic arsenal de gent que va conèixer Johan Cruyff, entre ells el Miguel Rico aquí present, que hi serà tot el programa, però també passaran avui pel Tot Costa gent de la màxima confiança de Cruyff, com Joan Pazzi, com David Torres, també la Pilar Calvo, que va ser micròfon autònom de Catalunya Ràdio en l'època de Cruyff com a entrenador, i vés a saber si encara cacem alguna estrella del Dream Team.
I abans també ho deies, torna la Champions femenina amb l'anada dels quarts de final. Demà, Madrid-Barça, el primer dels tres clàssics que jugaran en 9 dies. La gran novetat és la presència a la convocatòria de Mapi León, que no juga des de principis de febrer per problemes al turmell. També hi és Quica, que va acabar l'últim partit amb molèsties. De seguida sentirem Pere Romeu, tot i que la roda de premsa va amb una mica de retard, però ha de parlar a Madrid el tècnic blaugrana, que, recordem, us ho explicàvem ahir, rebrà una oferta les pròximes setmanes del Barça, no condicionada als títols, perquè serà una oferta per continuïtat d'un mínim d'un parell d'anys, ho explicava la Ruth Vilà ahir al Fem Futbol. Veurem si en parlen, aquesta sala de premsa.
No condicionada a la Champions, de títols en guanyarà per avorrir una temporada
Romeu. Sí, però no condicionada als títols en el sentit que la tancaran abans que es tanqui la Lliga, sí. Però sí, és evident que no condicionada a la Champions. I ja tenim en joc, de fet, el primer partit d'aquesta anada de quarts de final, el Wolfsburg-Lió, amb victòria de moment local al minut 16 de partit, Wolfsburg 1, Lió 0. El Lió de Jonathan Giraldez, que és un dels grans favorits també per arribar a la final, de moment comença perdent aquesta anada de quarts de final a les 9 del vespre avui, Arsenal-Chelsea.
Juga Engen, he vist.
Sí, juga Engen fent parella de centrals amb Renard.
Quants anys té Renard? 88?
35, en parlàvem, que és de...
Només 35?
Només 35,
sí. Ah, la feia més veterana.
No, és coetània... Vaja, ara ella em corregirà, però de la Marta Corredera, que la tenim.
Hola, Marta,
aquí.
Bona tarda.
Hola, bona
tarda. Ets coetània de Renard?
Sí, soc coetània, sí.
No, més jove. És més jove la Marta.
A veure, però un any. Som de la mateixa equip.
Més jove.
Però fora micros, abans de començar, li comentava la Sònia que quan vam debutar amb el Barça a la Champions, allà 2011 o por ahí.
Quan va ser el primer gol de la història,
sí,
del Barça,
correcte,
a la Champions.
Bueno, això va ser la temporada següent. Jo dic l'anterior, que quan la primera vegada que vam jugar, jo recordo jugar amistosos i coses, i ja hi era Renard, el Lió.
Sí, sí,
guanyant títols i guanyant Champions, vull dir, és que clar. Però sí, sembla que tingui molts anys.
Doncs de moment el Lió està palmant en un resultat que és sorprenent al camp del Wolfsburg.
Sí, veurem com acaba aquest partit. D'altra banda, els internacionals del Barça fan la primera jornada d'entrenaments amb la selecció espanyola. Lamine Yamal s'ha entrenat al marge del grup, feina de recuperació, en principi tots tranquils, sense cap problema físic. Ja sabeu que la selecció espanyola sempre cuidant molt bé els futbolistes. Luis de la Fuente se'n fa un tip de recordar-nos-ho.
Fixa't si el cuiden bé, que avui, en lloc de fer-lo entrenar, l'han deixat al gimnàs. Tindreu queixa.
Després sentirem Joan García, que també és la gran cara novedosa, i també l'estan cuidant.
Fixa't si l'estan cuidant, que han portat tres porters perquè no s'hagi d'esforçar massa.
I mentrestant, aquí a Barcelona, Valde i Eric han fet feina específica al gimnàs dels pocs futbolistes que encara són per aquí. I és dimarts, Costa, i toca temps de revisió, que a tu t'agrada dir-li...
De xarlotada.
Doncs això, temps de revisió vol dir que el CTA ens repassa les jugades del cap de setmana. Respecte al derbi madrileny, diu que l'expulsió de Valverde és adequada. I pel que fa a l'Espanyol Mallorca, recordeu que hi va haver... L'Espanyol Getafe, perdoneu. Recordeu que l'àrbitre va anar a revisar una possible mà dins l'àrea a instàncies del VAR. Doncs bé, considera el CTA que l'àrbitre va estar bé en no concedir unes mans per penal del Getafe i que el VAR no l'hauria d'haver cridat, que el VAR el crida de manera errònia, perquè consideren que les mans a més les estava recollint i que no afecten la jugada.
Estic d'acord amb aquesta segona apreciació, no tant amb la primera, en tot cas després en parlarem en temps de revisió.
Encara en futbol, l'Atlètic de Madrid confirma l'acord per Griezmann amb l'Orlando City. S'hi incorporarà a final de temporada. Durant aquesta temporada hi ha hagut moments, les últimes setmanes, que patien perquè Griezmann no jugués la final de la Copa del Rei amb l'Atlético. Així de prop estava...
Patien
a Madrid, no, home, patien els aficionats de l'Atlètic de Madrid.
No recordo haver ballat...
Jo que... patíem.
No, recordo... no, jo he dit patien.
No, pot ser, que
sí,
pateixis.
Sí. No, però jo patí en absolut ells. Bé, en tot cas, és que m'heu fet perdre el fil, que això, que patien a Madrid, però que no, que finalment es queda fins a final de temporada. Per cert, que el Sevilla ja té nou entrenador. Recordeu, ahir us ho dèiem, que Matías Almeida havia quedat destituït. Doncs Luis García Plaza agafa la seva plaça.
Molt bé.
Ha estat bé. Gràcies.
Bravo.
Ciclisme.
Sempre s'ha d'aplaudir quan hi ha aquests moments per l'humor. No són habituals i s'han d'incentivar.
Sobretot quan s'improvisen, perquè això no se m'havia acudit que ho he dit. Ciclisme. El danès Magnus Kort.
Ara s'ha fet gràcia. Això és una mala notícia.
Ha guanyat la segona etapa de la volta a l'esprint. El francès Dorian Godon segueix líder. Per cert, que avui tenim regal, tot
sí,
a temps, quan l'Isaac Vilalta ens ho expliqui.
Estigueu atents a la connexió amb l'Isaac Vilalta perquè hi haurà un mallot sobrevolant l'estudi.
En bàsquet a l'Eurolliga, avui Barça-Efes contra els Efes Turk a 8:45 del vespre al Palau. L'equip blaugrana és desè, s'enfronta a l'equip que és tercer per la cua i que ja no té opcions de passar les eliminatòries. Com sempre, aquest partit el podreu seguir íntegrament al digital de Catalunya Ràdio.
Abans que comenci aquesta transmissió, el partit és a 8:45, a l'Eurolliga el Tot Gira arrenca a 8:45. Abans saludarem el Macià amb l'última hora d'aquest partit.
I a la Champions masculina de waterpolo, també avui pendents de l'Atlètic Barceloneta, que rep el Novi de Belgrat, Serbi, a 8:45 del vespre, partit de la segona jornada de la lligueta de quarts de final, però s'enfrontant els dos equips que lideren el grup en la reedició de la semifinal de l'any passat. I encara acabarem amb un últim apunt, perquè en tennis, Paula Badosa ha admès a les últimes hores, de manera oberta, que el seu mal moment esportiu es deu al fet que sovint li costa controlar les veus internes, cosa que atribueix a la por. La belgorenca diu que de vegades té dubtes sobre si podrà redreçar la situació. Les paraules les ha publicat ella mateixa després de ser eliminada al torneig Masters 1000 de Miami, fet que la deixa fora del top 100.
Hem quedat amb l'Àlex Corretja per fer un ull de falcó a tom d'aquestes inquietants explicacions de Paula Badosa sobre el seu present i també sobre el fet que Carlos Alcaraz s'hagi declarat saturat també després de quedar eliminat al Masters 1000 de Miami. I també avui escoltarem el periodista de Ràdio Monte Carlo que ha explicat que Mbappé el van tractar al Madrid del genoll que no tocava. Sí, com ho heu escoltat, els metges del Madrid li van fer proves al genoll que tenia sa i no el que tenia lesionat i que ha estat jugant en aquest estat 2 mesos fins que Mbappé va anar a consultar un especialista francès i va dir, no, és que la ressonància és de l'altra cama. En fi, semblaria una broma, tenint en compte que parlem d'un dels millors clubs del món, si no fos perquè ho ha explicat aquest periodista i perquè ahir Mbappé va venir a insinuar, sense afirmar-ho, perquè hauria estat un daltabaix, que això és així. Això en parlarem d'aquí una estona. I també és el dia, com cada dia de cada dia, que tenim una pregunta per vosaltres.
En el desè aniversari de la mort de Cruyff, us preguntem en quina frase mítica del geni holandès us quedeu. I us oferim quatre possibles opcions. Podeu triar qualsevol, la que us vingui més de gust, fins i tot de les que no estan en aquesta tria possible. Us hem proposat salit i disfrutat, els diners al camp i no al banc, s'entén? Prefereixo un 5-4 que un 1-0, o gallina de piel, com a gran expressió que ja ha deixat pròpia de Johan Cruyff. Podeu triar qualsevol d'aquestes quatre, podeu proposar la vostra. Avui ben atents, com sempre, ben atenta la Sonia Olear, tots els vostres missatges, tant a Twitter com a Instagram, teniu l'enquesta.
Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui dos dels tres participants ja han fet invasions de camp, algunes suggerides i d'altres espontànies. Senyor Miguel Rico, bona tarda.
Bona tarda.
Tot en ordre?
Tot costa.
Vaja, avui ja veig que no tindrem una tarda fàcil. Ja, això ja es palpa en l'ambient.
I mira que ha vingut a parlar del seu llibre, el Miguel.
No, jo no he vingut a parlar de res, me l'he trobat aquí.
Senyora Marta Corredera, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Tot en ordre?
Sí, tot molt bé.
Així m'agrada. I disciplinat ell, sempre, amb la colònia ja de primavera. Senyor Gerard Tautet, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Sí, coincideix amb els canvis d'estació o no necessàriament això?
No, és hivern i estiu, Costa. No, és d'estació, encara... és quan fa fred i quan fa calor. No tinc quatre colònies.
Encara... No tens una de primavera, eh?
I ara quin estem, ara?
No, ara ja
comences,
no,
eh?
Encara és una mica d'hivern. Encara és una mica forta. La de l'estiu seràs informat.
Pot ser que estem en una època frontissa, que pugui ser que frontera, que un dia hivern, un dia...
Podria ser. Però estan allà preparades per si haig de tirar de la que toqui.
Un personatge únic, Gerard Autet. D'aquí una estoneta, insisteixo, un especial amb molta gent que va conèixer Johan Cruyff per recordar la seva figura, però abans, demà hi ha partit gran a l'Alfredo Di Stéfano.
Tot costa una dècada.
Jo vaig començar a treballar en aquest ofici quan jo en tenia 18. I aleshores, Sònia, jo agafava el telèfon a les 6 de la tarda perquè feia un programa a Ràdio Barcelona que es deia Ràdio Deportes a les 8 de la nit, quarts de 9, amb el Francisco Peris. I el Peris em deia, truca al Barça. Llavors jo trucava i s'hi posava a la centraleta una telefonista i deies, què, ha passat alguna cosa avui? I doncs ha vingut el president, hi ha el gerent... Allà hi havia un àrea que era l'encarregada de la... de l'administració, una altra que era l'encarregada dels arxius, una altra que era l'encarregada de l'àrea de futbol, d'espais del president, una sala de juntes on es feien totes les reunions, les rodes de premsa... És a dir, tot el Barça cabia a la Masia.
Tot costa una dècada.
Abans d'encarar aquest Madrid-Barça, tocava recordar que tot costa una dècada i avui el Salva ha volgut recuperar la visita que ens va fer el mestre Joaquim Maria Puyal, perquè avui fa anys i, per tant, aprofitem. Des d'aquí, sempre és una bona ocasió per recordar el mestre i per felicitar-lo en un dia especial. Ara sí, Champions.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Demà, a l'Alfredo Di Stéfano de Valdebebas, 6:45, en directe a la TDG de Catalunya Ràdio, Real Madrid-Barça, partit d'anada dels quarts de final de la Champions femenina. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Demà partit, per tant, avui dia de prèvies i dia per escoltar els dos entrenadors.
Sí, Romeu encara està acabant la roda de premsa, han anat un pèl tard, primer hem sentit a Vicky i després l'entrenador, per tant, encara no el sentirem ara perquè està acabant encara aquesta roda de premsa. Sí, una mica de resum del que ha explicat, que els partits de quarts de final de la Champions, siguin contra qui siguin, són partits sempre complicats, que el Barça ha d'imposar-se en aquest partit a partir de la possessió, de dominar amb la possessió, de ser efectives al davant i d'evitar les contres del Madrid, que creu que és com més mal li poden fer a l'equip blaugrana.
És una mica el guió habitual. Això a sí. Romeu ja li ha sentit en altres partits sí. contra el Madrid. Vaja, sí. com és lògic, no? Seria estrany que d'un mateix equip pensés coses diferents.
Sí, tot i que el Madrid ha anat canviant cosetes, però més o menys el pla de partit serà aquest. Entra a la llista Quique Nazaré, que recordem que va acabar l'últim partit amb molèsties, d'aquí que ha dit que està disponible per jugar. També entra Mapi León, que no juga des de principis de febrer. De Mapi ha dit que si cal jugarà, però sí que ha insistit en que fa temps, té temps d'inactivitat. Per tant,
com podríem... vulguem dir que a l'Otto Romeu no,
jo crec que no posaríem més Mapi. Amb aquest comentari apostaríem més per això.
T'atreveixes amb un 11?
Sí, jo crec que no hi ha gaire dubtes que amb les jugadores que té jugaria amb Cata a la porteria, amb Bona, amb Paredes, amb Aixa i a l'esquerra Brooks, al mig camp amb Patri, amb Alexia i Vicky, i al davant Graham, Payor i per l'esquerra Pina.
Molt bé, un 11 d'absolutes garanties. Mm. És veritat que s'hi troba a faltar Mapi, però també és evident que després de gairebé dos mesos inactiva no tenia molt sentit recuperar-la. Això pel que fa al Barça, pel que fa al Madrid, que això sí que és notícia, el Madrid abans de la Champions sí que parlen.
Sí, per obligació, sí, sí.
I per tant, avui hem pogut escoltar Pau Quesada,
això mateix. Continuem amb la baixa de Signy Brun, que és una baixa important al davant, però vaja, no han comptat gairebé amb ella aquesta temporada, per tant, s'han hagut d'espavilar sense la seva punta més destacada. Creu que el seu equip ja està preparat per arribar fins i tot a unes semifinals de Champions, ha dit Quesada, està entre el top 4, demana més efectivitat i continuïtat durant els 90 minuts de la intensitat a les seves jugadores, recordant com han anat els últims partits contra el Barça, i també reconeix que en certs moments, en partits grans com els que han jugat contra el Barça, els ha faltat mentalitat guanyadora.
És un paso también a nivel de mentalidad el que tenemos que dar, porque a nivel de juego y a nivel de ritmo hemos demostrado que ante grandes equipos hemos tenido esa capacidad. Si vemos el partido de Copa, yo creo que cuando más cerca estamos de poder empatar con la ocasión de Caroline Weir o con el gol de Ate, que es fuera de juego, con las llegadas que podemos tener, encajamos el segundo gol y nos vamos del partido. En Montjuïc, cuando mejor estamos y tenemos que dar ese paso adelante, pues fallamos el penalti o después Cata también tiene una gran intervención y es ese paso definitivo que también nos faltó en Londres.
Doncs això,
qui ho feia, això de comptar els gols que eren en fora de joc?
Toril.
El Toril. Toril, sí, sí, és veritat.
Toril... Ara també he pensat.
Bé, Toril se'l sumava. Sí. És veritat que Quesada no el suma, però diu que estan a prop del gol perquè va ser en fora de joc.
Sí, compta una mica i compta, exacte.
El tema de Toril va ser molt bèstia, perquè li van dir fa no sé quants partits que no li feu un gol al Barça. I diu, avui l'hi hem fet. I, oh, sí, clar, en fora de joc.
Per mi, Pau, Quesada millora bastant a Toril en bastants aspectes.
Jo trobo a faltar Toril, perquè de tant en tant, abans dels clàssics, ens deixava grans frases per la història i Quesada sembla un tio més convencional.
Sí, sí, sí. I aquest partit arriba amb l'ambient un pèl enrarit a Madrid, perquè avui ESPN treia una informació de que dues jugadores importantíssimes del Madrid, com és el cas de Weir, que ha transformat molt aquest equip, i també de Feller, estan negociant renovació i que no pinta bé.
No pinta bé perquè...
Perquè les jugadores perquè voldrien marxar.
Tenen millors ofertes que les que...
Sí, són jugadores que van venir aquí perquè el Madrid havia de fer aquest pas endavant i la sensació és que creuen que el Madrid no l'ha acabat de fer i per tant tenen ofertes exacte. Molt millors fora.
És que veuen que el Madrid no guanyaran probablement mai cap títol i són jugadores que poden tenir
tenen
nivell.
Tenen molt de cartell, sí, sí.
Wolfsburg, Lió, sí. Barça, etc.
Sí, sí. Sí, vols dir que el Wolfsburg està per guanyar més títols?
No, però el Lió potser sí.
Jo sí, i no, probablement clar. El Chelsea també estigui darrere.
És que Weir és una jugadora diferencial i Feller a França tenen... segur que té també cartell.
Sí, sí, sí.
Molt bé. Doncs mira, millor que estiguin una mica distretes pel partit de demà. En tot cas, és evident que el... Vaja, ara deu fer un any que el Madrid va aconseguir l'única victòria contra el Barça en aquell partit de Lliga a Montjuïc. Sembla bastant evident que doble partit encara és molt complicat que el Madrid sorprengui el Barça.
Per mi molt. per mi molt. El nivell que hem vist, tot i reitero, que s'ha de... Jo crec que llegeix millor els partits que Torrell, li ha posat alguna dificultat més, segueix acumulant algunes golejades al Madrid contra el Barça contra el Madrid, perdó. Per tant, a doble partit, jo entenc que de 10 eliminatòries, 9 les ha de guanyar el Barça, però bé, sempre hi ha aquell punt d'activació que s'ha de tenir, són semifinals de Champions, però jo penso que el Barça és molt superior i més a doble partit.
Fent-ho més curt, perquè... No descarteu que demà el Barça pugui patir i fins i tot no guanyar, tenint en compte que és a fora, que hi ha... La Marta fa un gest amb el coll com volem dir, doncs tampoc.
No, és que saps què passa? Que jo veig ara un Barça que no està del tot bé.
És que per això t'ho deia, això. Perquè l'últim dia que vas venir vas dir que no està gens bé.
No, o sigui, i Pere Romeu l'últim dia després del partit ho va dir ell mateix, sí. No estic content amb l'equip, i és que l'eliminatòria de Copa, per exemple, que han fet ha sigut una miqueta drama. Però és veritat que el Barça, quan arriben aquests partits, quan arriben sobretot els clàssics, s'endollen. I sí, poden patir demà, perquè a més juguen fora de casa, però jo no veig el Barça perdent.
No, perdent l'eliminatòria.
No, no, bueno, poden, ni perdent demà,
patir,
ni perdent demà.
Que poden patir demà o perdre, o empatar demà.
L'eliminatòria segur que no, perquè poden tenir un dia dolent,
exacte,
però no dos.
Exacte, no, a mi no, vaja, no sé, tinc...
Però tot i això, jo crec que demà guanyarà el Barça.
Jo veia, si algun dia li havia vist opcions al Madrid de guanyar el Barça, era l'eliminatòria partit únic de sí. Copa de la Reina, sí. I probablement va ser el pitjor partit del Madrid contra el Barça aquesta temporada, i és l'últim. Per tant, a doble partit segur que no tenen... Vaja, jo crec que el Madrid té poc a fer, i demà potser et surt el pitjor partit possible i acabes empatant, podria ser, però vaja, difícil.
L'eliminatòria de Copa va ser a Valdebebas, també.
Sí, per això. Que era el dia en què ells tenien l'opció.
I una primera part molt bona del Madrid a Montjuïc.
Recordo que
jo crec que aquest és l'aspecte del Barça d'estar una mica pendent, de no adormir-se, però a nivell competitiu jo penso que no han aguantat mai el ritme del Barça.
Però el que deia Quesada, els moments en què han pogut solucionar partits, mentalment tampoc tenen com aquesta barrera, no?, d'aquesta frustració, sí. De moments en què elles estan millor o que poden trencar un partit, no el trenquen. Contra el Barça no el trenquen.
Sí. Ja ho hem comentat abans, Ruth, però per refrescar, el Barça... Peces que li faltin, evidentment, Aitana
i Alexandri.
Ah, i Laia Alexandri.
Sí.
Que... I Mapi, que no serà titular, però que la tindrà a la banqueta.
Clar, Laia Alexandri seria l'altra central.
Clar, no. Per això jugar Aixa de central...
Bé, en realitat tens dues alternatives de centrals de baixa i per això de jugar...
Hi ha Marta Torrejón o Aixa per jugar de central, si no hi has de tirar d'Adriana, que també entra a la convocatòria, tu estaries tranquil a Madrid.
Dóna'ns temps.
però el més probable és que jugui Aixa, que és qui ha jugat els partits que ha hagut de solucionar el Barça més importants.
Molt bé, doncs demà a partir de 6:45 ho veurem, i en tot cas, si el Barça no pot completar o no pot guanyar demà, tindrà dijous de la setmana vinent, dijous, s'han l'oportunitat de rematar-ho al Camp Nou.
Demà comencem la TDG a les 6 de la tarda. 3:15 d'hora abans, tothom a la prèvia, ja s'explicaran coses importants.
Exacte.
Ah, sí?
Sí, sempre.
Detalls.
Us escoltarem des de casa.
Bé, no, dic, jo ara anava a dir el futbol, que va sortir ahir, sí que s'hi va explicar una cosa important.
A tot arreu, expliquem coses importants.
Exacte. Quan estaràs escoltant-nos a les 6 de la tarda.
Sí, i tant. Sí.
D'acord.
Demà a les 6, sí. Demà a les 6 em va bé. Ahir la Ruth va explicar el Fem Futbol, que el Barça oferirà ofert a Pere Romeu la renovació. Ens faltava afinar si eren 2 o 3 anys o era un 2+1?
No. Oferirà, la idea és oferir un contracte de mínim 2 anys.
D'acord.
Però que pot ser més llarg. Poden ser, i això dependrà de com es negociï. Poden ser 3 directament fixes, poden ser 2+1 condicionat a resultats. O sigui, el mínim que li oferiran serà 2 anys.
2 anys com a mínim.
Sí, saben que els entrenadors, jugadors, ara també les jugadores fins i tot comencen, perquè el mercat ja està prou alt, a demanar contractes llargs. Fins ara les jugadores les demanaven curts, sí. Perquè clar, el mercat cada any evolucionava i no volien estar lligades a un contracte antic. Ara ja els contractes són gairebé de tothom altets i tothom demana contractes més llargs. Doncs a partir d'aquests 2 anys que el Barça pensa en oferir-li a Romeu sense condicionar-ho a títols, veuran si seran 3, 2+1, aviam què és el que
en tot cas, la inflació d'entrenadors i entrenadores no deu haver pujat com la de les jugadores.
No.
Que no?
No.
No sé per què vull dir que potser a Romeu també li interessa un contracte més curt.
No.
Imagina que guanyarà
Champions. No sé tampoc si s'hi ha de pujar, molt. No? Ah, si ell guanya Champions, home, que tingui molt de cartell. Ja, ara t'entenc.
Dic jo, vaja. Vull dir que l'anterior entrenador que va guanyar Champions va anar a fer les Amèriques i ara el tens a Lió i segurament guanyen bastants més diners que els que,
segur.
Que, els que guanyava aquí. Bé, en tot cas, és un moviment que Xavi Puig ja havia comentat en campanya electoral, però que és un moviment que a mi em sembla significatiu en el sentit que no esperem a veure si va bé o malament la Champions. Per exemple, recordo dures crítiques a Romeu després de la derrota l'any passat a la final de la Champions. El Barça ho té claríssim, vol que Romeu continuï i li ofereix abans que s'arribi al tram final de temporada.
Sí, no, jo crec que, a veure, la feina és bona. És veritat que l'any passat perds la final de Champions, però realment l'equip jo crec que no va arribar en una bona situació, ni mental ni física, i això al final es va notar. Més enllà d'això, els títols avalen, i aquesta temporada va també camí de guanyar tot o pràcticament tot. Faltarà la Champions, però la resta ho té encarriladíssim. Jo crec que és una bona decisió del club.
Sí, és estabilitat, és donar un pas més en estabilitat i si, evidentment, té l'okay de les jugadores, hi ha la confiança de que pugui treure doncs, els resultats endavant, jo penso que és important també que es mantingui aquesta confiança encara que no hagi guanyat la Champions, però està clar que aquesta temporada, evidentment, està en el camí d'aconseguir-la.
A veure també què passa al final.
I a veure què passa aquesta temporada, clar, les jugadores, si es perdrà alguna jugadora o no, sempre es parla que hi pot haver algun traspàs
clar, però
important.
Jo, segons ho interpreto jo, d'acord, tem d'habilitat, que el club continua dient que no, però és evident que sí, tem d'habilitat la plantilla...
I ella ha seguit traient...
I tu has continuat tirant endavant, exacte. I a més, com diu la Marta, amb una feina bona, doncs no et lliguem que puguis guanyar o perdre la Champions, a mi em sembla un tracte just.
Ha trobat bones solucions i jugadores que estan creixent amb ell, com Serra Jordi, com Aixa, com Carla Julià, que és cert que la idea del club ja era que aquestes jugadores creixessin d'alguna manera. Recordo que Marc Vivés, quan l'entrevistem al setembre, ens diu, no, doncs quan hi hagi una baixa al lateral esquerre, jugarà Carla Julià, i efectivament és el que ha acabat passant. Però també s'ha de dir que ell té l'atac de la final de la Champions contra l'Arsenal de l'any passat, però que fa dos grans partits al Barça contra el Chelsea en una eliminatòria que acaba 8-2. Vull dir, que no es pot valorar la feina d'un entrenador només per un partit a l'any. És la injustícia que té ara mateix el femení, que el triplet domèstic no té valor. Té molt poc valor.
Es dona per guanyat.
I pràcticament, però jo no crec que es jugui la temporada en un any. Es juga en tot el camí de la Champions.
En un
únic partit. És a dir, no crec que se l'hagi de valorar només pel que faci el Barça a Oslo, si és que hi arriba, sinó que tot el camí també demostra si ell, diríem, fa millor o no l'equip.
Efectes professionals no pot ser així. Una altra cosa és efecte popular, per dir-ho així.
Sí, no, i evidentment, si el Barça...
Si torna a perdre la final de Champions, li fotran la llufa.
Si
això serà inevitable.
Sí, si el Barça l'ha renovat abans de la final d'Oslo i té la mala sort de tornar a perdre-la, hi haurà molt soroll al voltant de la figura de Pere Romeu.
Però el futbol és... El futbol té poca memòria i el futbol és molt resultadista.
Absolutament.
Sí, sí. I això que aquesta explicació que dones tu és molt...
Ja, és molt racional.
Molt maca, però a vegades la final marca molt.
Un fet important és que el vestidor, la majoria del vestidor
està amb ell. Jo he començat per aquí el discurs perquè crec que és el més important. Si els jugadors se'l creuen, el discurs...
Només has de sentir quan surten en rodes de premsa, aprofiten qualsevol moment.
Llavors és el millor detonant per oferir aquesta renovació i oferir estabilitat a l'equip.
Per destacar el que l'entrenador els aporta a elles i el que aporta l'entrenador perquè l'equip sigui millor i aconsegueixi resultats sempre que poden.
Molt bé, a Oslo ja hi arribarem. Jo crec que el Barça hi serà, però abans toca passar per Madrid, demà a 6:45, a partir de les 6 a la TDG, aquest partit d'anada. Si voleu anar a la tornada, el dijous sant al Camp Nou, també a 6:45, el primer que truqui al 93-207-474 s'endú una entrada doble per aquest partit, que en teoria ha de rubricar l'accés del Barça a les semifinals de la Champions. Ara farem una pausa. Gràcies, Ruth.
Gràcies.
Farem una pausa, 4 recomanacions i obrim l'espai de 10 anys de la mort de Cruyff. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El 12 d'abril torna la Marxa del Pelegrí, la caminada que ressegueix l'últim tram del camí Ignasià de Montserrat fins a Manresa.
Gaudeix de l'onzena edició de la Marxa amb qualsevol de les tres modalitats de ruta, 26, 17 o 8 quilòmetres, i descobreix uns paisatges únics tot fent esport.
Més informació i inscripcions a manresaturisme.cat. T'hi esperem!
Ja és aquí la novena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 6 al 10 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo, passió pel futbol.
Avui, a Joc de Cartes, busquem el millor restaurant d'especialitat de Lleida.
Els teus caragols cridaven?
Si se sentia una coseta així... Pobret.
Està el pop bastant dur.
Tu l'has trobat dur?
No. Troba bé. Sí.
És un pop, no és sashimi.
Joc de Cartes, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat. Hi ha un lloc on tots els culers queden cada setmana, al mateix dia, a la mateixa hora.
Bona nit! Benvinguts a Fanzone!
Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanyen.
Soy el nuevo Buffoni!
Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses.
Fanzone, dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
6 segons. L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira. El projecte de Xavi Pasqual té un objectiu: tornar a l'elit europea.
Tothom està contribuint, estem tots amb la mateixa pàgina.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal Explosiu Digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Segurament anotant i siguen efectius a davant.
Avui, a partir d'un quart de nou, Barça-Efes.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè es perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones. Sí. Organitzes una guerra i mates a gent. Sí. A tombollons, no passa res. No passa perquè res. Ets un president.
Els protagonistes de cada dia, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Ducats, 2:15 del vespre, amb els Lighthouse Family i el seu Lifted, volem recordar que fa 10 anys ens vam llevar així.
Catalunya Ràdio.
Sí, la notícia aquesta hora és la mort de Johan Cruyff, el creador del Dream Team. Ha mort als 68 anys a causa del càncer que patia.
Ha mort als 68 anys, la vida del profeta del gol. S'ha apagat en un dijous de Setmana Santa, marxa discretament amb 68 anys. Cruyff no ha pogut superar un càncer de pulmó.
Cuando te dice que lo tienes, no hay escape, que lo tienes. Entonces hay que afrontarlo de la manera más positiva que puedes hacer.
El que ja és consternació al Barça, sabien de l'estat de Johan Cruyff, però ningú preveia un desenllaç tan ràpid.
Me he enterado ahora, justo antes de empezar, y bueno, día muy triste.
Tocados y una triste noticia, ¿no? Se detectó el cáncer hace bien poco y ya sabéis lo que es Johan para Barcelona, para todos los barcelonistas.
Para la edad que tenía no le tocaba y Déu si realmente existeix, que suposo que existeix, no li ha fet el tracte que li tocava.
Risto Stoichkov, bona tarda.
Bona tarda.
Ha mort Johan Cruyff?
No.
No perquè queda per sempre la figura de Cruyff?
No, per a mi sempre serà així.
S'ha mort Cruyff, però el cruyffisme està més viu que mai.
El Futbol Club Barcelona expressa el seu dolor per la mort de Johan Cruyff. Amsterdam, 25 d'abril de 1947. Barcelona, 24 de març del 2016.
Él junto a Sotil llegó a Barcelona y marcó una etapa en la historia del club y en la historia del fútbol español como jugador. Fue un jugador absolutamente singular.
Que sabía explicar las cosas sencillas en 15 segundos.
No hi ha holandès més famós que ell, ni el rei ni la reina d'Abad.
Un ramet de margarides del bosc, de margarides silvestres, just a la porta del domicili de Johan Cruyff, aquí a l'urbanització del Muntanyà.
M'han deixat una flor i un xupa-xup.
Sí, la que vam portar ara nosaltres, la flor i el xupa-xups. Un homenatge senzill.
Jo tinc el cor ple de Johan.
Jo m'ho he passat en el futbol, però fabulosament bé. De todas las cosas, hasta con los problemas, porque era mi vida, mi manera de pensar, y lo he pasado, pero fantásticamente bien.
Se'n va anar molt aviat, però ja veieu que s'ho va passar fantàsticament bé el profeta del gol, Johan Cruyff, que ens va deixar avui fa 10 anys. De seguida pregunto al Miguel, al Gerard i a la Marta, però és que tinc en línia, crec que des de l'aeroport, un integrant del Dream Team. Julio Salinas, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Acabo d'arribar de Milán. Soc a l'aeroport i que hem jugat un torneig de pàdel, així que molt bé.
Sí, aquí,
gaudint una... Me l'he passat molt bé, també. Jo com a Johan me l'he passat molt bé, així que gaudint una mica de les petites coses.
Un torneig de pàdel, no. El torneig de pàdel, el torneig que organitza l'Oriol Domènech, el Legends Trophy.
El Trophy i el Legends, que ja s'està... Bueno, cada any, que la veritat que puja de nivell, així que molt bé, molt bé.
Has guanyat, Julio? Ja, has guanyat?
No, he arribat a la final per la part B, el torneig l'han guanyat al Llorente, al Fernando Llorente i al Xavi Prieto.
Molt bé. Abans de la final, amb la teva parella, us heu dit salit i disfrutat?
No, perquè ningú apostava per nosaltres, jo jugava amb el Frank, ¿vale? Amb el Frank, a qui va jugar al Depor, al pare del Nico, i ningú, perquè eren els dos més grans de tot el grup, eren més de 32 futbolistes, ¿vale? I nosaltres eren els dos més grans, i entre els dos pues, són 120 anys, així que imagina't, i bueno, hem arribat a la final per la part B, i bueno, pues, l'hem perdut, però bueno, finalistes, ens hem portat el regal i hem quedat bé, hem quedat bé.
T'has buscat una parella competitiva, però dura també a la vegada.
Sí, juga molt millor que jo, molt millor que jo, i bueno, ja saps, els crits que tinc que aguantar, no? Però bueno, està bé.
Els recordo perfectament. Parlant de records, Julio, 10 anys de la mort de Cruyff, el record segueix molt, molt present en algú que el va conèixer durant anys i panys al vestidor del Barça?
Sempre, i la prova la tens és que molts jugadors pues, al final són ara entrenadors i tothom ha continuat una mica la seva filosofia i la seva forma, no? Lo que van aprendre del maestre, no? Al final, luego després pots dir que cadascun, pues, que al final... dona o porta alguna seva idea seva, però però el que és el concepte futbolístic, jo crec que tothom que és ara entrenador, i més a més jo crec que no només els seus fills, no? que eren els seus exjugadors, sinó que si inclús el món del futbol ha copiat una mica la idea, no? I ara jo crec que es juga d'una manera diferent a la que es jugava abans.
Julio, com definiries la teva relació amb Cruyff, amb tu de jugador, ell d'entrenador? Us enteníeu bé?
Jo la definiria com d'amor i odio. Perquè jo penso que ell a mi m'estimava moltíssim, igual que te puc dir que els altres, els que tenia al seu costat, jo crec que no, però jo crec que ell m'estimava molt, i per una altra part me odiava.
I això per què?
Bueno, pues al final, no sé la raó així, no sé, jo crec que tenia envella meva, no sé com explicar-te, era una relació, però te dic que és diferent, no?, d'amor i odio.
Però, en canvi, segurament pel partit més transcendent de la seva etapa d'entrenador, que és la final de Wembley, et tria.
Sí, una cosa que jo, pues, al final no l'acabo d'entendre, molt bé, perquè jo portava moltes setmanes sense jugar, com tu estàs dient, però al final jo crec que ell al final era molt intel·ligent. Jo crec que en aquest aspecte havíem jugat nosaltres, si no recordo malament, tres finals abans d'aquesta, tres finals que eren la de la dos de la Recopa i una de la Copa del Rei. Jo havia jugat les tres. Mm. I havia marcat en dues. Clar. I jo havia sigut un jugador que sabia que jo, pues, sempre era un guanyador i que sabia que sempre responia, no?
Mm-hmm. En tu, personalment, més enllà de l'experiència futbolística, ha deixat alguna empremta en la seva personalitat, la seva manera de fer?
Bueno, al final estàs parlant de que per nosaltres no te diria que va ser un ídol, no? Perquè al final estàs parlant de la figura de Johan com a jugador. Jo li vaig conèixer, no vas tenir la sort de veure jugar, perquè jo al final... aquests anys del 73 jo tenia 11 anys i no recordo, perquè no havia la televisió com és ara, que pots veure qualsevol partit, però la imatge, al final, quan tothom parlava i tu veies una mica la seva repercussió, parlaven del Johan, pues al final, hoste, te quedaves una mica al·lucinat, no? Però sí que quan ell va venir a entrenar i vas veure els mètodes, hoste, sí que te vas quedar molt sorprès, no? Molt sorprès perquè vas veure una forma que tu no l'entenies. D'inici no l'entenies, eres incapaç de poder dir què m'està dient aquest tio, perquè tu venies d'una altra manera d'entendre el futbol, no? Entendre el futbol. Fins i tot, jo sempre poso l'exemple de que el preparador físic que es va portar era Ángel Vilda. Sí. Si recordeu, era Ángel Vilda. Sí, sí. I Ángel Vilda jo l'havia tingut un any abans en l'Atlético de Madrid. I jo te puc dir que jo no he corregut mai en la meva vida. Como el Atlético de Madrid, era todo físico. Mm. Cursas, cada día me cago en la hostia para la montaña, que aquí era todo físico. Y claro, cuando vas a fichar para el Barça, y el Jesús, que también va, ve Ángel Vilda, digo, madre de una otra vagada, tío, este tío, hostia, y de sorpresa, hostia, de copia y vuelta, pues arriba el primer entrenamiento y todo en pilota. Y digo, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? Y claro, era difícil de entendre, no? I ell sempre deia, oye, confiar en mi i vosaltres, hòstia, i entonces... Que era un tio que sap molt, i la seguretat con la que ell te transmitia totes aquestes coses, i tu deies, hòstia, pues eso serà veritat, no? I tu creies firmament, no? És a dir, sense cap dubte. I entonces, claro, luego te dones compte quan has tingut tants entrenadors... al llarg de la teva cursa, de la teva carrera esportiva, que com ell no hi havia ningú.
Mm-hmm. Tens alguna anècdota d'aquells anys que vas compartir vestidor amb Johan Cruyff que descrigui una mica la seva personalitat, que ens pugui fer entendre el que era allò, el que era, suposava ser entrenat per Johan Cruyff?
A veure, jo, el que jo no he vist mai... A veure, perquè tenen en compte que la nostra... Quan nosaltres érem jugadors, la figura de l'entrenador anava més enllà que el que és ara, no? És a dir, al final tenies inclús por a l'entrenador, perquè només, tu no, al final només podies jugar aquí, en Espanya, no? No podies jugar en cap un altre país. No és com ara, que els jugadors tenen tanta força i guanyen tants calés, que al final moltes vegades la figura de l'entrenador pues, està una mica inclús apartada, per dir-ho d'alguna manera, no? Doncs aleshores, claro... tothom, quan parlava Johan, pues ningú podia dir res, o no, ningú deia res, me cago, tenies inclús por, no? I, ostres, moltes vegades miraves així, en admiració, respecte, por, i clar, jo un dia jo recordo l'enfrontament que va tenir amb Romario, i jo al·lucinava una mica, de que diia, hòstia, mira, hi ha un que se l'enfronta, no? Se l'enfronta i li diu coses, macho, i aquell dia jo, la veritat que per mi va ser una experiència nova, no? Una experiència nova.
Molt bé. Romario... Bé, va ser un dia que Romario va desafiar Cruyff i Cruyff li va dir que allà manava ell. Potser fa el dia de...
Esto va a ser un partido... No,
usted no es mi
esto va ser, ah, mateix, esto va mi... ser esto va a ser después de un partido de que él se va a quedar a Lleida y que no va a voler... no volia pues tornar amb l'equip i va tornar una mica per la seva compte i aleshores a l'entrenament del dia següent pues entonces estava pendent i tenia moltes ganes de echárselo en cara, ¿no? Entonces aleshores un entrenament d'estos que tu posas 8 pilotes al front de l'àrea i que tu tires, vas cap enrere, tornes a tirar una altra, así, anada i tornada, les 8 pilotes, ¿no? Que fies un entrenament per davanter, ¿no? I entonces, claro, jo crec que estava molt emprenyat en aquest viatge que ell havia vingut per la seva compte des de Lleida, i aleshores, pues claro, le va cridar, i quan li crida, li va dir, vinga, vete a recollir les pilotes, no sé què, no sé quant, i li va cridar, i clar, i Romario, no li fa ni cas, que t'he dicho que recollis les pilotes, no sé què, i li diu Romario, para, que tu no és el meu pare, eh? Para, que tú no eres el meu para, tranquil. Y el otro, imagínate, a Cruyff se le va aquí la vena se le va a hacer molt gran. No sé qué, que no han criado. Y el otro cridan, bueno, al vestidor y al vestidor parlaré. Y yo, tranquil, como para Romario, que tú no eres el meu para. Y yo, me cago en la hostia, le vas a agafar a Romario al momento, le vas a decir, Romario, pero ¿sabes lo que has fet? Y han dicho, ¿qué fet? Me digo, joder, Romario, la hostia, hostia, ahora te acomiadarán del Barça, me cago en la hostia, y te tendrás que ir a la fora, la hostia. Y han dicho, Julio, me decía Romario, Julio, yo soy Romario. Y digo, sí, Romario, me cago en Dios, pero yo soy Romario, sí, Romario, pero estás en el Barça y lo que tú guañas aquí no lo guañarás más. Julio, yo soy Romario, lo que guaño al Barça lo guaño en un anuncio de cervezas. Tú. Y yo me digo, hostia, Julio, calla, macho, que esto es un altramón, para mí esto es un altramón, esto yo soy aquí un trabajador y estoy veient lo que es la figura de Romario, que al final estás parlant de dos gegants en aquel moment que al final se enfrontan y tú eres una formiga, ¿sabes a qué voy? Y digo, hostia, mira, tú, Julio, calla, me cago en Dios, y no digas res, que ya has parlat massa, ja has parlat massa.
Doncs el Julio Salinas, personal intransferible, explicant-nos la seva experiència al vestidor del Barça amb Cruyff com a entrenador. Julio, moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta.
Una abraçada per tots vosaltres.
Ha estat una comunicació gairebé d'emergència, perquè ja heu vist que acabava d'aterrar, gràcies, com sempre, a l'Oriol Domènech, però també veieu que ha valgut la pena. Sempre és agradable d'escoltar Julio Salinas, perquè no té gaire filtre.
No té gaire gràcia.
A veure, Miguel Rico. El Miguel no ha vingut a parlar del seu llibre, però jo us l'ensenyaré.
No és aquest el meu llibre, és una reedició.
Bé. El teu llibre el vau escriure l'estiu del 93, potser?
Potser, sí. Bueno, no sé si era l'estiu, perquè jo anava a la concentració. Bé, no ho sé. A Valloreig i el fem allí als matins al costat de la piscina.
Aquí Cruyff diu, vamos a hablar de Romario, que ha sido noticia este verano, que és l'estiu que va fitxar pel Barça. Bé, és un llibre que va ser reeditat.
També parla del Salinas.
Sí?
Sí.
Jo he flipat.
M'ha fet gràcia això de la relació amor-odio que deia el Julito, perquè el Cruyff, el que em va dir a mi, o el que em deia a mi quan parlava del Julio, em va dir, és buenísimo cuando jugamos otra cosa.
Segurament devia pensar això a la final de Wembley.
Sí, perquè això també et demostra que tota aquesta història de que el Cruyff era dogmàtic, amb el sentit de que era incapaç de revisar la seva filosofia o el seu plantejament, hi havia partits que veia que no hi havia manera de guanyar com volien guanyar, llavors sortia Julito i guanyava el partit.
Jo recordo un gol, crec que és contra el Deportiu, en alguna d'aquestes remuntades que el Barça feia a la Lliga, que Julio Salinas fa un control amb l'esquena.
Sí, sí, van guanyar un 0 a l'últim minut, crec.
No era una espaldinya, perquè jo crec que la pilota li va rebotar més que no pas la va controlar, bueno, però la qüestió és que va acabar dins, era el que feia...
Va fer molts gols.
I tant, sí.
Però
sí.
És veritat que el que deia això és boníssim quan toquem una altra cosa.
Molt bé. En aquest llibre es parla, efectivament, de tots els sus futbolistes, parla de Van Basten, parla de Romario. De fet, Romario és el primer futbolista de qui parleu en el llibre. Jo he flipat la cruesa amb què parla de Maradona.
Estava emprenyat de l'exemple que acostumava a transmetre Maradona.
És veritat que anys després es creuen a la llotja del Camp Nou. Maradona diria que era seleccionador argentí i va venir al Camp Nou, se suposa que va veure jugadors, i passa per l'escala i Cruyff li pica l'esquena i Maradona es gira i quan el veu es fan una abraçada que jo cada cop que veig aquella imatge ho trobo superemocionant.
Sí, bueno, és que això ho tenia. El Cruyff tenia una actitud professional i una actitud personal. Personal era un tio molt carinyós, molt proper, molt comprensiu, capaç de dedicar-se el temps que calgui. Professionalment era implacable.
I amb aquell ara moment, ho deia el Julio, sí.
Era implacable. Els entrenaments, implacable, i amb el tracte a la premsa, impecable. Amb el sentit que, a més, si tu t'arronsaves una mica, ja ets pell. L'única manera de portar-te bé en Cruyff és que aconsegueixis que ell també et respectés a tu.
Sembla que va ser el teu cas, perquè fins i tot vau fer un llibre plegats.
Bueno, sí, vam tenir les nostres discrepàncies personals importants.
Ah, sí?
Sí, sí, però bueno...
Fent el llibre o...
No, fent el llibre no, perquè ell, evidentment, en sabia 100.000 trillons de vegades més que jo, i com queda reflexat el llibre en qüestió, moltes vegades hem de... el mateix dia no tens ni puta idea.
Bueno, una altra persona que va conèixer i molt bé, diria que dels que més, Johan Cruyff, primer va ser periodista de TV3 i després es va convertir en la mà dreta de Cruyff. Ara és director de futbol del City Football Group, és el Joan Patsy.
Ell va ser testimoni d'aquest llibre. Estava cada diumenge o cada cap de setmana amb nosaltres a la concentració i és testimoni de tot el que va dir.
Joan Patsy, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I gràcies per ser avui al Tot Costa, el Joan. Evidentment, per obligacions professionals no és gaire donat a les entrevistes, però avui em va dir, per parlar del Johan, sí. Què sents avui, 10 anys després?
Home, 10 anys després estic molt millor que 10 anys abans. Aquesta és la realitat. És a dir, tot aquest trànsit per la vida i per aquests anys que han passat des de la seva mort, doncs han servit per moltes coses més. I res, mira, estàvem abans de la final a Wembley aquest cap de setmana, el diumenge, amb el Pep, i com que sempre se'ns apareix aquest personatge, perquè no marxa mai de les nostres vides, doncs estàvem pensant i el Pep deia sempre hi ha una cosa, no podrem renunciar mai a el que allò ens va ensenyar el Johan, no? És a dir, la famosa frase aquella que abans del partit amb el Real Madrid a Champions li va dir en el Xavi quan era entrenador del Madrid, Xavi Alonso, de allò, pixa amb la teva, no? Mm. I aquesta és bàsicament la filosofia del Johan i que evidentment el Pep doncs l'ha interpretat i l'ha interpretat multiplicat per molt més, i evidentment com que el Pep treballa 25 vegades més per dia que el Johan, doncs evidentment ha fet el que ha fet. Però no es pot entendre el que ha passat al Barça sense Johan Nosaltres tenim un xat, no? Que hi ha el Xic i el Pep, el Manel Esfiarte, el germà del Pep...
No,
no un periodista...
No us avorriu? No està malament?
No. I havia... I havia posat, dic, és que avui, clar, només parlàvem del Johan, i era... és que si el Johan no hagués passat pel Barça, el Barça tindria alguna Champions?
Bona pregunta.
Perquè, no, és una pregunta que ens hauríem de fer tots.
Sí, sí.
És dir, la Masia existia, abans del...
Sí.
Abans del Johan? Vale, correcte. El Barça havia sigut 5 vegades campió juvenil del Barça amb Laureano Ruiz. Ho dic perquè jo havia estat en un d'aquests equips. Havia estat amb el Companys, el Calderé, el Carrasco, el Moratalla. Sortien molts jugadors? No. És a dir, l'essència hi era, però no hi havia la filosofia. La filosofia es va canviar totalment. És a dir, sense Cruyff, probablement la Masia no hagués produït tot el que ha produït, probablement no hagués existit Pep Guardiola. Com ha dit ell, jo estaria a Santpedor fent de paleta, no? Bueno, doncs és això. És que, aviam, és que si tenim la capacitat de contextualitzar tot això, te'n donaràs compte exactament del que ha sigut Johan.
I no sé si el Joan Pazzi seria periodista, perquè Joan, jo sempre he sentit Joan Pazzi, el gran amic de Johan Cruyff. Com és gesta la vostra amistat? On, a partir de què connecteu?
No, aviam, connectem a partir de que jo era periodista, estava al periòdico, va sortir un teletip que el Johan havia deixat de ser entrenador de l'Àjax. Això era un 4 de gener, i vam decidir que el 5 de gener algú havia d'anar a intentar tenir una entrevista amb el Johan a Amsterdam, perquè el Barça estava molt malament en aquells moments amb Luis Aragonés, i tothom teníem el convenciment de que el proper entrenador podia ser el Johan. I llavors jo vaig demanar d'anar-hi, em van dir que sí. Era el 5 de gener, nit de Reis, no hi havia gaire interès per part de ningú d'anar cap a la nit de Reis a passar-la a Holanda, no? I res, vaig anar allà i vaig tenir la sort que aquell dia doncs vaig poder entrar a casa seva, i vaig entrar i em vaig quedar.
Tot i que el gremi periodístic, com ara deia el Miguel, era un gremi sota sospita per Cruyff, vull dir, no diguem que no tenia el major dels respectes pel gremi en el seu conjunt, vaja, que el que pensava en general era que no en tenim ni puta idea.
Sí, és veritat.
Sí, que no, això és un privilegiat.
Jo amb els anys ara penso que és veritat, que ell estava molt... Tenia tota la raó, i me'n dono compte de que no en teníem ni puta idea, ni els que hi ha ara en tenen ni puta idea, amb perdó, de la professió. Però, aviam, jo vaig viure una cosa que és molt surrealista a dia d'avui, no? Que era un periodista dins el vestidor. Mm-hmm. Llavors, imagina tota la informació que jo tinc per estar dins del vestidor, i després jo me'n dono compte que, esclar, que no sabíem res. No sabíem res. Llavors, això te'n fa donar compte de que moltes vegades intentem explicar, em poso, ara em torno al Joan Pazzi periodista, i intento explicar coses que entenc que han de ser així, però la veritat no són d'aquesta manera, són d'una altra manera. Hi han mil milions de coses, i si tu no estàs dintre, és molt difícil d'entendre tot el que està passant en un vestidor, en els entrenaments, en el que passa dia a dia. Ja no et dic avui que ja no et deixen veure els entrenaments, que no tenen relacions amb els jugadors. Aviam, jo acabava d'un partit de futbol i anàvem a sopar al Gorria amb 8 jugadors, el Chiqui, el Vaquero, el Julio, el Koeman, l'Estoico, tots, i tu estaves allà i eres periodista. Això, digue'm ara, per començar, dos jugadors ja no van a sopar junts. Yeah. Els jugadors no sopen junts. Tothom va a la seva... amb perdó, a la seva puta bola.
Sí, sí.
No els interessa res. L'egoisme futbolístic ha passat a uns extrems que, de veritat, és una cosa... Jo visc en un club superprofessional, vaig camí dels 14 anys d'estar al Manchester City, i et dic una cosa, hòstia, és un bastió que jo he vist que sempre es porta la gent bé, però no és lo d'abans, s'ha perdut completament. Llavors, els temps han canviat, el Johan probablement avui, en aquests temps, ell no hagués pogut ser tan implacable com era en aquells moments. Mm-hmm. Perquè avui els jugadors de futbol han canviat, ells són les autèntiques estrelles, i fins i tot per algú com el Pep Guardiola, que ho ha guanyat tot i que és el millor entrenador dels últims 15 anys, li costa torejar amb tot aquest personal, no? Perquè és molt difícil a dia d'avui. Llavors, el Johan, com ha dit el Julio abans, és a dir, hòstia, el respecte i la por que li tenien, sí, avui els jugadors no t'ho tenen. Llavors, tot és molt més difícil. Els has de convèncer amb altres arguments, amb arguments futbolístics, amb arguments d'anàlisi. Tot ha canviat. El món ha canviat de dalt a baix. Llavors, el Johan en aquells moments va ser un geni, el futbol va